Radio Vida.
Amb Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca abordem el cinema cada divendres a les 11 i uns minuts. Posem el focus en la cartellera i en les estrenes, però intentem parlar i recollir una mica tot el que es cou. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui som divendres 19, comença Sant Sebastià.
Sí, sí, comença el Festival de Sant Sebastià. Avui inaugurarà la pel·lícula 27 noches, dirigida per l'actor uruguaià Daniel Handler. I durarà fins dissabte de la setmana que ve, el dissabte 27, que serà quan coneixerem, amb un jurat presidit per J. Bayona, quina és la pel·lícula que guanya la Concha de Oro i que succeeix en el palmarès a Tardes de Soledad d'Albert Serra, que va guanyar l'any passat.
D'estadístiques i de números se'n fan molts al voltant del festival. Tothom s'ho mira del dret i del revés. N'he trobat una cofoia pels catalans, i és que hi ha una gran presència de produccions catalanes a Sant Sebastià enguany, 28, trencant els rècords que teníem fins ara.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí que hi ha, bé, la pel·lícula Estrany Riu, que es va presentar al Festival de Venècia, a la secció Horitzontí, es podrà veure al Festival de Sant Sebastià, dintre d'una de les seccions paral·leles. I bé, i més produccions catalanes que enguany es presentaran durant el festival.
I una pel·lícula de coproducció catalana, diguem-ho així, Cirat, ha estat escollida per representar Espanya als Oscars.
Sí, sí, s'ha imposat a Romeria i a Sorda com a representant espanyol als Oscars. Zero sorpreses, perquè ja havia guanyat el premi al jurat a Cannes. I a més és una pel·lícula que ja té distribució als Estats Units, que s'estrenarà al novembre, si no recordo malament. I bueno, tindrà complicat perquè hi ha pel·lícules molt potents aquest any. Noruega, per exemple, ha enviat Valor Sentimental, que és la pel·lícula que tothom donava com a favorita a la Palma d'Or. Després Brasil ha enviat també L'agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que també va ser una de les pel·lícules de Cannes, va guanyar millor direcció, millor actor i el Premi de la Crítica Internacional. I Corea del Sud ha enviat l'última pel·lícula de Park Chan-wook, el reputat director de Oldboy i La doncella. Per tant, ho tindrà difícil, però és possible que acabi nominada si té sort.
I aquesta setmana, malauradament, ens ha deixat un dels grans de Hollywood, Robert Redford.
Sí, sí, correcte. L'actor de pel·lícules com El golpe o Dos hombres y un destino o Todos los hombres del presidente, malauradament, ens va deixar el passat dimarts. I bé, i no podem més que acomiadar-nos d'un dels grans actors del setè art, fundador també del Festival de Sundance. Per tant, descansi en pau.
Tens alguna pel·lícula preferida seva que ara t'agradi rescatar, potser?
No en particular, també he de dir que jo veig molt poc cinema clàssic. Vull dir, veig, no sé, les pel·lícules que acostumo a veure també són pel·lícules bastant contemporànies. Vull dir, m'agrada molt el cinema d'autor radical. I a vegades doncs se'm tiren a sobre perquè no veig prous clàssics i reconec que tinc diversos clàssics pendents de veure.
Jo, com a periodista, Todos los hombres del presidente, boníssima, però també en un altre extrem, en una altra línia, Memòries d'Àfrica, amb la gran Meryl Streep, que l'ha recordat d'una forma tan i tan bonica aquests dies. Doncs descansi en pau, Robert Redford. Tenim les seves pel·lícules, aquesta filmografia fantàstica que ens llega. I posem el focus en les estrenes que arriben aquesta setmana. Amb quina comencem?
Un gran viaje atrevido y maravilloso.
Vivimos en la misma ciudad.
¿Vas a pedirme salir o algo así?
¿Te gustaría que lo hiciera?
Correr el riesgo no merece la pena.
¿Un aro de cebolla?
Por favor, es el único anillo que me darás. ¿Vas a volver a la ciudad?
Puede que dé un rodeo. Me encanta ver el paisaje.
A mí también. ¿Y por qué estás soltero?
¿Será que no he conocido mi media naranja? ¿Y tú qué?
Yo debo estar sola.
¿De verdad piensas eso?
¿Qué es eso?
Tal vez deberíamos entrar.
¿Vas a decirme qué está pasando?
No lo sé, pero creo que esa es la entrada en mi instituto.
No, espera, espera, espera.
¿Qué?
¿El instituto?
Ya lo veremos. Venga.
David, llegas tarde. Vamos.
¿Qué edad tengo?
¿Tienes 15?
Tengo 15.
¡Guay! ¿Y qué edad tengo yo?
No sé, ¿40?
Te voy a matar hoy. Esta es para mí. De niña venía aquí con mi madre. Me ha gustado compartir ese sitio con alguien. Pase lo que pase, es probable que acabe haciéndote daño.
¿Por qué estás tan segura de que será así?
¿No has prestado atención antes? Es lo que somos. Mamá, te echo de menos.
Eres capaz de estar contenta. Solo debes decidirlo.
Este viaje es nuestra oportunidad de ser felices.
Sé cómo acaba esto.
Podria ser el comienzo.
Els dos protagonistes d'aquest gran viatge atrevit i meravellós són Margot Robbie, que torna després de Barbie, i Colin Farrell.
Sí, sí, crec que ha tingut un embaràs de per mig, Margot Robbie. I bé, i ara doncs es reuneixen tots dos en la nova pel·lícula del director Park Jung-eun, més conegut com a Kogonada, que és un director sud-coreà, però criat als Estats Units. I es va donar a conèixer aquest director per uns videoassajos que penjava a internet sobre, bé, en té un sobre les mans en el cinema de Robert Bresson, en té un sobre la simetria en el cinema de Wes Anderson, i va fer el seu debut el 2017 amb una pel·lícula que es deia Columbus, que anava d'arquitectura, que es va presentar al Festival de Sundance i va tenir molt bones crítiques. I després ja va fer, es va unir a l'estudi de cinema independent a 24 i va fer una pel·lícula que es deia Despidiendo a Yang, ja protagonitzada per Colin Farrell, que es va presentar al Festival de Cannes del 2021 dintre de la secció En Certain Regard, i també va tenir molt, molt bones crítiques. I ara doncs, fa com dona el salt i fa la seva primera pel·lícula de gran estudi amb un pressupost de 45 milions de dòlars, que serien uns 50 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Ja, són molts diners.
Sí, sí, ja fa completament el salt, pel·lícula de gran estudi. Pel·lícula amb argument original, a més, amb un Hollywood que està plegat de franquícies. I amb això, amb Colin Farrell i Margot Robbie. I bé, i en aquesta ocasió no és ell qui signa el guió, sinó que el guió corre a càrrec del guionista Seth Rice, que va escriure el guió d'una pel·lícula que es deia El menú, amb Ralph Fiennes, que era una pel·lícula així, amb tocs de terror, que van fer a les sales així, i de la sèrie de Star Wars The Acolyte, que va acabar cancel·lada després de només una temporada. Per tant, bueno, doncs en aquesta ocasió dirigeix un guió que li és alié i explica la història doncs, de Colin Farrell, que fa un viatge amb cotxe juntament amb Margot Robbie, i pel camí van parant per diversos llocs on hi ha unes portes que porten a diferents moments de la seva vida, i com no han sabut bregar d'alguna manera amb diferents situacions de la vida. Llavors, doncs, és això, es veu que és barreja de road movie, fantasia, comèdia romàntica, una mica de musical també, perquè es veu que és molt acolorit i que remet molt a l'estètica del musical. Però bé, vull dir, així com les dues pel·lícules anteriors de Kogonada havien tingut totes dues molt bones crítiques, aquesta no ha tingut tanta sort, vull dir.
La crítica és un ànima que no li acaba de fer el pes. Una altra cosa és el que diguem
sí,
al públic,
altra
que també tenim veu.
Sí, sí, tant i tant. El públic també compta, però no ha tingut el beneplàcit de la crítica, que bé, que ha destacat doncs, que això que vol ser com una mena de pel·lícula... Bé, vol ser... Diu Lara que busca emparar-se en cites explícites a altres títols en què els personatges transiten fabulosament per diverses edats, com Big, la pel·lícula amb Tom Hanks, i Hook, de Steven Spielberg. Però si aquelles tenien una vocació juvenil i familiar, aquesta va més aviat dirigida a un públic adult. I, bueno, amb una frase que ja acaba de ser del tot incendiària, que diu, tot i que la seva reflexió vital cabria en un lema d'autoajuda impresa en una tassa de cafè.
Sí, l'he trobat molt dura, eh?
Sí, sí.
Diuen que el guió és una mica cursi, poc inspirat, ja ens deies que no és del director en aquesta ocasió. Mm-hmm. Rotten Tomatoes també A Rotten Tomatoes està més aviat dividida. Em sembla que guanyen els més crítics, amb un 52%, però vaja, déu-n'hi-do, enfronta molt la crítica, però com dèiem, una cosa són els crítics, són els experts, i l'altra, el públic, omple les sales cada setmana.
I tant, i tant.
Són Margot Robbie, i Colin Farrell amb aquest gran viatge atrevido i maravilloso. I tenim una gran pel·lícula també que s'estrena aquesta setmana.
Sí, mi amiga Eva.
Signore e signori, stiamo iniziando la nostra discesa a Roma.
Ehi, ehi, ehi!
Scusi.
Non ti gusta bailare?
No. Me da vergüenza.
Eva? Eva?
Ay,
Me estás escuchando.
Papá, que llego tarde.
Voy. ¿Compras tú el vino para la cena?
¿Qué tal en Roma?
Porque últimamente
estás...
Que no sé dónde estás.
Me da mucha envidia, la verdad. Pero es así, ¿no? Tan enamorados.
No como nosotros, ¿quieres decir?
Cuidado ahí. Bueno, menos mal que el comentario lo ha hecho ella, porque lo hace uno de nosotros y aquesta nit dorm al carrer.
Que yo lo entienda, no tienes un amante.
No. A mí me gustaba mucho el juego del amor.
¿Dijo el juego del amor?
Eva, quiero presentarte a alguien.
No me parece que sea un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Pues porque estamos en un funeral.
¿Qué?
¿Necesitáis algo?
Sí, un poquito de solidaridad con las veteranas.
Te quería preguntar por unas hormonas.
¿Qué hormonas?
Las hormonas del amor. Si me las puedes recetar como las vitaminas.
I Cassola també es pot...
Aquí tenim un triangle format per Nora Navas, que és aquesta amiga Eva, Juan Diego Botto i Rodrigo Serna, i també amb uns quants secundaris de luxe, com la dona del Sesgai, l'Àgata Roca.
Sí, el Miqui Esparvé, també el Francesco Carril, vull dir que hi ha un bon repartiment de secundaris en una pel·lícula que ve parla d'una dona que fa un viatge de feina a Roma i allà justament doncs, coneix amb un home argentí i sent com una mena de pessigolleig i decideix doncs, prendre una decisió radical, que és deixar amb la seva parella i els seus fills, tot i que ella ja està casada des de fa més de 20 anys i té dos fills adolescents.
Que amb aquest argentí no passa absolutament res.
No passa absolutament...
No hi ha una tercera persona.
No hi ha una tercera persona, però no passa absolutament res, però ella sent el pessigolleig de que ja no està enamorada de la seva parella actual i que, tot i tenir 50 anys, vol tornar a estar enamorada. I a partir d'aquí, doncs, ens comença una nova vida. Comença, bueno, a provar una mica les aplicacions de cites, que es veu que són un desastre. I bé, i intentant, doncs, això, doncs, començar això, una nova vida oberta al joc de la seducció i als romans. I bé, doncs, es comenta... Ha sigut una pel·lícula que ha tingut molt bones crítiques. La Vanguardia comenta que és una comèdia molt divertida, que Sesgai ja domina els ressorts essencials del gènere, de la comèdia. Ritme, fluïdesa, elegància, diàlegs intel·ligents i intèrprets de categoria. Es compara molt amb Woody Allen. Diu que té les mateixes virtuts que Woody Allen, que està molt a prop de Woody Allen, de la lleugeresa i l'encant de pel·lícules com Vicky Cristina a Barcelona o a Roma con Amor. Que Nora Navas està impecable, sobretot, tot i que el repartiment de secundaris també, déu-n'hi-do.
De traca i mocador.
Sí, tant. I això, i bàsicament... És la... Bueno, que és una... Que sembla que sigui una pel·lícula que d'alguna manera ens interpel·li a tots. Perquè és això, perquè té la seva part existencial. Sembla que al començament costa una mica empatitzar amb la protagonista, però després tot encaixa. I que això, que sembla que ens interpel·li a tots.
He sentit a Sesgai explicar quan una parella ho deixa, l'home, de 50, té una dona de 30 esperant-lo. Però jo he volgut saber què passa amb la dona, tant si ho deixa ella com si la deixen, aquesta dona de 50, no? Com es reinventa, què passa amb ella, com torna a entrar al joc de les cites i d'enamorar-se. I és veritat que és una realitat que no s'ha mostrat al cinema. La masculina sí, però la femenina no s'ha tocat gens.
Clar. Potser faria falta que tinguéssim una dona dirigint, que potser ho mostraria millor. Però de totes maneres es veu que ho mostra amb bastanta precisió. Sí.
I parlaves del Meravelles del guió, i és que està escrit a quatre mans entre Sesgai i l'Eduard Sola, flamant guanyador del Goya per Casa en Flames, que tots vam emocionar-nos amb aquells discursos que va fer recollint premis. És un gran guionista, un gran autor.
Sí, es veu que en aquesta ocasió entre tots dos han escrit un guió excepcional.
és Mi amiga Eva, de Cesc Gai. Però també tenim una pel·li francesa.
Sí, La primera escuela.
Me han solicitado que le encuentre un destino. Demuéstrenos su valía y de aquí a 2 o 3 años veremos si podemos encontrarle algo un poco menos extremo. Creo que la República ha sido muy generosa con usted, señorita.
¿Dónde puedo encontrar al señor alcalde?
¿Quién pregunta por él?
Luis Violet. Soy la nueva maestra. Las cosas han cambiado. La escuela es gratuita, laica y obligatoria.
No hemos pedido nada.
Buenos días.
Tenemos vidas, culturas. Nadie la estaba esperando para aprender a pensar.
O me trae aquí a los niños, o llamo a los gendarmes.
Por ahora es una forastera. Y si hace eso, se convertirá en una enemiga. A la gente de aquí hay que hablarles a los ojos. Si beben, beba también.
Todo eso es muy bonito, pero dígame, ¿qué va a pasar cuando él sepa más que yo?
Me pondrá en la calle.
¿Vos decís la escuela?
Pregunta si es aquí la escuela.
¿Cuál es la cumbre más alta de Francia?
¿Podría enseñarme también a leer y escribir?
Es un pueblo pequeño, no va a poder impedir los rumores.
Pues igual que llegó, que se vaya por el mismo camino.
Fernán quizás sea explorador, veterinario o puede que ministro. Todo es posible.
Mi padre no tenía nada. Yo tengo un libro. Y mi hijo será un señor.
Definitiva, aquesta sentència que tanca el tràiler.
Sí, sí, definitiva.
Una perla, no?, aquesta pel·lícula?
Sí, sí, és bé cada setmana, sovint s'estrenen pel·lícules franceses.
Cada setmana no, però setmana sí, setmana no, sí, eh?
Sí, sí.
Molt sovint, molt sovint.
Sí, sí, en aquesta ocasió ve signada per un director que les seves dues pel·lícules anteriors van funcionar a la mar de ben taquilla, que es diuen Delicioso i Les coses senzilles.
Recomanes recuperar-les?
Sí, si no les heu vist, són pel·lícules que quan es van fer a l'estasi van funcionar molt bé i a més van agradar molt, sobretot Delicioso, però les coses senzilles també va agradar molt. I això, i en aquesta ocasió la seva nova pel·lícula està ambientada a la França rural del segle XIX, on arriba una mestra amb la missió d'implementar l'educació obligatòria i gratuïta en un poble que rebutja el canvi i prioritza la feina al camp. I bé, i a poc, doncs, gràcies a la seva vocació, a la seva perseverança, doncs es va guanyant la confiança de la gent que viu allà i aconsegueix obrir una primera escola que canviarà la vida dels nens del poble per sempre. Llavors, es veu, diu La Vanguardia que en aquesta ocasió el director repeteix la fórmula de Delicioso, que si allà fabulava sobre el primer restaurant francès, aquí personifiquen una mestra a l'arribada de l'educació obligatòria a la França rural del segle XIX, Grégory Gadebois, que és un actor que ja vam comentar fa uns mesos quan vam comentar la pel·lícula aquella, Un buen padre. Delicioso feia de cuiner, aquí és l'alcalde del poble, que, bueno, que com tots desconfia una mica d'aquesta dona, fins que a poc es va guanyant la seva confiança. I bueno, és una pel·lícula que es veu que et deixa satisfet i somrient, que, bueno, diu fotogrames que defensen una cosa bàsica, que és l'accés a l'educació, el dret a aprendre, que l'actriu principal, Alexandra Lamy, que fa de la protagonista, Luis Violet, està impecable, i que, bueno, que és una d'aquelles pel·lícules que et reconcilien amb el món, encara que sigui només una mica. En contra, diuen que potser és una mica massa continguda, però en general deixa satisfet.
I que peca una mica de veu en off, llegit en alguna banda.
Pot ser, pot ser.
Una perla, igualment. Què més proposes?
Small Things Like This.
Hey, girls.
Kathleen.
Hi, Dad.
How are you getting on?
Well, good.
Come on now, finish up your toast before it gets cold.
Pel·lícula basada en una novel·la supervendes de Claire Keegan.
Sí, sí, Claire Keegan, l'autora que ja es va adaptar fa un parell d'anys amb una pel·lícula que es deia The Quiet Girl, que també era irlandesa i que va acabar nominada a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera. Doncs en aquesta ocasió Es fa una nova adaptació d'una de les seves obres, aquesta Small Things Like This, que està ambientada a Irlanda mitjans dels anys 80 i va d'un home que és Cillian Murphy, el guanyador de l'Oscar per Oppenheimer, que treballa com a repartint carbó pel poble irlandès, i un dia, mentre reparteix carbó amb un convent local, doncs descobreix una realitat terrible, que és que es donen en adopció fills de mare soltera sense el consentiment d'aquestes mares. I això doncs l'obliga a enfrontar-se amb el seu passat. I bé, i aquesta va ser la pel·lícula que va inaugurar la Berlinale el febrer de l'any passat, el 2024, o sigui que ha trigat un any i mig a estrenar-se. A més, Emily Watson va guanyar també l'Os de Plata a la millor interpretació de repartiment. I la crítica en destaca que Cillian Murphy està magnífic, que Emily Watson està terrorífica. I, bueno, el tema aquest de donar nens en adopció de mares solteres sense el consentiment d'aquestes es veu que ja s'havia denunciat en pel·lícules com Les Hermanes de la Magdalena o Filomena, de Stephen Frears. I en aquesta ocasió doncs, es torna a denunciar en una pel·lícula que diuen que en els seus millors moments recorda el cinema de Terence Davis, que era un director britànic.
Pel·lícula bellíssima, diuen, pels fans dels drames intensos i compromesos. I l'última pel·lícula que recomanes?
On Falling.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Vale. Es una entrevista, pero también es una forma de conocerla un poco.
Me llamo Aurora. Preparo pedidos en un almacén. Soy picker. Eso ya lo sabía. Lo siento.
¿Qué tal tu fin de?
Estuve liada con tareas domésticas.
Qué aburrida. ¿Qué le pasa a tu generación? Yo tengo 65 y no paro.
Hago lo que hace...
¿Qué ens dius, Don Falling?
Doncs que va ser una de les pel·lícules del Festival de Sant Sebastià de l'any passat, del 2024, que tothom la donava com a guanyadora de la Concha de Oro si no guanyava Tardes de Soledad, i al final es va endur el premi a millor direcció ex aequo amb Pedro Martín Calero, el director espanyol, per una pel·lícula que es diu El Llanto, que també està molt bé. I bé, és la història d'una dona que treballa en un centre de distribució estil Amazon a Escòcia, i que bàsicament...
Ella és portuguesa, per tant està sola...
Ella és portuguesa, és immigrant, bàsicament va de com intenta trobar sentit i connectar en un estat on està completament alienada. És una pel·lícula apadrinada per Ken Loach, que fa de productor executiu. Debut de la directora portuguesa establerta a Edimburg, Laura Carreira, amb un excel·lent Joana Santos, l'actriu protagonista és portuguesa, també, i com diu La Razón, dedicada a visibilitzar un personatge condemnat a la invisibilitat per culpa de la precarietat econòmica, el capitalisme corporatiu i les dificultats de l'immigrant en adaptar-se a una cultura violentament aliena. Diu La Vanguardia que és cinema social notable, realista, auster i completament al·lèrgic al sermó o al missatge.
Només la cara de l'actriu, d'aquesta actriu portuguesa, la cara i el gest ja t'aboquen a una tristesa i a una soledat.
Sí, és que diuen que el personatge que és impossible no estimar-se'l des del primer minut.
Ens queda un minutet per fer cartellera.
Doncs sí, doncs... Mi amiga Eva es podrà veure al Kubrick a partir de divendres que ve, dia 26 de setembre. La primera escola també està confirmada ja a la Sala Sesí a partir del divendres que ve també, 26 de setembre. I On Falling també ja està confirmada els dies 9 i 10 d'octubre a la Sala Sesí en versió original, dijous i divendres. I res, us esperem avui a la Sala Sesí a les 9, última sessió de Con 75, en col·laboració amb el Jazz Club de Vilafranca. Si sou socis, teniu entrada a preu de 5 euros, acreditant-vos a taquilla. I després el cap de setmana us esperem a la Sesí també amb El Regreso de Ulises, en versió original i doblada. I al Kubrick us esperem amb El Talento, protagonitzada per Esther Expósito, produïda per Fernando León de Aranoa, amb Romeria, que la continuem una setmaneta més, i el dilluns amb el documental d'Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, Because I Believe.
Moltes gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La seu de Vilafranca, de la Facultat d'Infermeria de la URB, comença el curs amb ganes de créixer. Aquest matí de dijous, la seu de Vilafranca de la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili acollia l'acte de benvinguda als nous estudiants que s'incorporen dilluns a primer. Aquest curs 2025-2026 és el primer amb tots els cursos en marxa, de manera que en acabar es graduarà la primera promoció d'infermers i infermeres formats a Vilafranca. Els nous alumnes de primer, una cinquantena, venen de llocs diferents, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya, però també hi ha cada cop més alumnat del Penedès i altres comarques properes. Més facilitats per obtenir la bonificació del 50% de l'IBI a Olèrdola. Fer més fàcil el tràmit per l'obtenció de la bonificació de l'IBI per haver instal·lat plaques solars és un dels canvis que preveuen incorporar les ordenances fiscals d'Olèrdola pel 2026. Així ho ha avançat la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament, Fina Mascaró, tot recordant que el contingut de la bonificació no es preveu canviar i seguirà sent del 50% bonificat de la quota de l'impost de béns immobles durant 5 anys en cas d'haver-se instal·lat en l'habitatge plaques fotovoltaiques. L'actual govern municipal té el propòsit de fer que l'obtenció d'aquesta bonificació sigui menys feixuga i se simplifiqui la presentació de documentació. El govern manté el propòsit també d'avançar cap a l'establiment d'una taxa de recollida de residus per generació, però aplicar aquest criteri, assenyala Mascaró, no és possible ara perquè l'aplicació que controla els usos domiciliaris del porta a porta no funciona correctament. La campanya 20 llars per a 20 gossos del CAT Penedès aconsegueix 7 adopcions aquest estiu. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès ha fet un balanç positiu de la campanya d'adopcions 20 llars per a 20 gossos impulsada aquest estiu amb l'objectiu de trobar una família per a 20 animals que feia anys que vivien al centre. En total, 7 gossos han estat adoptats durant els mesos de la campanya. Des del centre s'ha subratllat que tots els animals són adoptables i que l'èxit de les adopcions és fruit del treball conjunt del personal, els voluntaris i els adoptants, ja que molts dels gossos necessiten pautes específiques per reconduir els efectes d'un confinament perllongat. El CAT Penedès treballa cada dia per garantir la cura i el benestar dels animals residents i en situació de vulnerabilitat, oferint serveis veterinaris, gestionant adopcions i impulsant campanyes de sensibilització per fomentar la tinença responsable i prevenir nous abandonaments. I us parlem de la nova edició de la pedalada i la caminada popular de Cunit. L'Ajuntament de Cunit s'ha adherit un any més als actes de la Setmana Europea de la Mobilitat amb la celebració d'una caminada i una pedalada popular que tenen lloc aquest cap de setmana. Cunit participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura des de la seva adhesió l'any 2006, any en què es va celebrar la primera edició de la pedalada i que s'ha celebrat anualment tret de l'edició de l'any 2020 amb motiu de la pandèmia. Així, la caminada popular tindrà lloc demà dissabte amb sortida a les 8 del matí a la parada de bus de l'Avinguda Barcelona en sentit Tarragona, trasllat en bus fins a la Masia de la Creu, a Clariana, on comença la ruta. Cada inscripció prèvia que es pot fer per mail a l'adreça mediambient@cunit.cat. La pedalada popular tindrà lloc el diumenge amb concentració dels participants a les 10 a la plaça de la Vila. Es farà el tradicional recorregut de 6 quilòmetres de longitud senzill i planer amb un desnivell inferior als 50 metres.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 6 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El Penedès en xarxa ens agrada donar a conèixer la riquesa patrimonial de les nostres comarques. Per contribuir a aquesta difusió, tanquem setmana aquesta temporada amb la secció Territori Penedès. El segon lliurament d'aquest espai el dediquem avui a una torre medieval que sobresurt en el perfil del poble de Moja.
Territori Penedès.
Avui a Territori Penedès ens aturem a Moja, un nucli amb identitat pròpia dins el municipi d'Olèrdola, per descobrir una de les seves construccions més emblemàtiques, la Torre de Moja. Situada al vell mig del poble, aquesta torre de planta circular és un dels testimonis arquitectònics més antics i singulars de la zona. Es creu que la seva construcció podria remuntar-se als segles X o XI, en plena època medieval, quan les torres de guaita i defensa eren essencials per vigilar el territori i protegir la població. Cal recordar que en aquell moment la marca del Penedès era terra fronterera i el perill d'atacs i incursions era constant. Per això, elements com la Torre de Moja no només eren edificis de pedra, sinó una garantia de seguretat i un punt de referència per a les comunitats que hi vivien. La seva funció principal era controlar els accessos, mantenir la vigilància i servir de refugi en cas de perill. Des de dalt, els guaites podien albirar els voltants i comunicar-se amb altres torres o fortificacions properes, formant part d'una xarxa defensiva que protegia el territori. Arquitectònicament, la Torre de Moja s'alça sobre una base sòlida de pedra i conserva murs gruixuts que encara deixen entreveure la seva imponent alçada original. Amb el pas dels segles, el nucli urbà ha crescut al seu voltant i avui la torre conviu amb les cases i carrers com un element quotidià que recorda, però, els orígens medievals del poble. És alhora patrimoni arquitectònic i símbol identitari per als veïns i veïnes, que la veuen com una empremta viva de la seva història. Visitar la Torre de Moja és comprendre el paper fonamental que aquestes estructures jugaven en la defensa i l'organització del territori medieval. Però també és una manera de connectar amb la memòria d'un poble que, malgrat la modernitat, manté ben present la seva herència històrica. En aquest capítol recorrerem la seva trajectòria, des dels seus orígens fins a l'actualitat, i descobrirem com ha passat de ser un element defensiu a convertir-se en part inseparable del paisatge urbà i de la identitat de Moja.
Territori Penedès.
Hola, sóc l'Aitor Aguirre Bengoa i Villarroya, responsable de les visites guiades a la Torre de Moja, i avui us parlarem d'aquest element patrimonial situat a Olèrdola, dins del nucli de Moja, del qual doncs s'hi realitzen a través de l'Ajuntament d'Olèrdola una sèrie de visites i obertures doncs durant tot l'any. Aquestes visites les realitzem a través de l'empresa Tria de Serveis Culturals i l'oferta doncs aglutina sobretot els dos primers caps de setmana de mes, menys algun mes en concret doncs, que no s'hi realitzen visites guiades, dels quals doncs, l'oferta és aquesta, obertura, del qual són 2 hores que es pot veure lliurement tot l'interior de la torre i després visita guiada, doncs, una visita d'una hora explicant la història del monument, la seva arquitectura, el seu passat, la seva evolució, les seves restes arqueològiques i tot plegat. La Torre de Moja data del segle X, però es tracta d'un element patrimonial de tipus torre de guaita medieval, del qual estava originalment completament aïllat. No tenia cap recinte annex, ni cap fortificació, ni cap estructura annexa, podríem dir, del qual fins ara no se n'ha descobert cap rastre, no? Per explicar l'origen i la funcionalitat inicial d'aquesta torre, clar, ens hem de remuntar al segle VIII. Al segle VIII hi ha un fet històric molt important a tota la península Ibèrica, que és la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Es tracta d'un fet històric que s'inicia el 711 després de Crist i del qual, doncs, l'islam conquereix pràcticament, podríem dir, totes les terres catalanes i sobrepassa els Pirineus. A partir d'aquí, doncs, a la península Ibèrica es creen dos mons culturals completament diferents i completament enfrontats amb una sèrie de conflictes i fronteres establertes que marcaran tota l'època medieval, no? A partir d'aquí, doncs, es crea un joc de potències del qual es van creant una sèrie de comtats catalans, aquests incipients comtats catalans que van recolzats de la mà del regne franc i que tenen frontera directa amb l'Àndalus. Aquesta frontera, durant pràcticament tot el segle IX, en les terres on estem ara mateix, doncs serà el riu Llobregat. Aquesta frontera serà molt estable, però clar, arribarà un punt que des del comtat de Barcelona, clar, no els interessava gens, doncs, tindre aquesta frontera a literalment uns 10 o 15 quilòmetres del nucli central de Barcelona, no? Llavors, a partir d'aquí es crea, doncs, un gran objectiu, que és rebaixar aquesta frontera terres al sud. Llavors, a partir d'aquí, doncs, aquesta marca hispànica, aquesta frontera, va baixant una sèrie de quilòmetres en direcció a Tarragona i es crea una àmplia àrea densament fortificada amb una xarxa de fortificacions que inclourà, doncs, fortificacions principals, castells principals, medievals i una sèrie de castells secundaris i torres de guaita, doncs, secundàries. Tota aquesta àrea geogràfica és el que coneixem actualment com a Penedès, Penedès Garraf, i segueix en línia cap a les comarques de l'Anoia i també de la Segarra. Clar, aquí tenim una sèrie de fortificacions que surten com a bolets al segle X, durant al llarg de tot el segle X. Aquests castells principals, doncs, per posar alguns exemples, podrien ser el castell de Cervelló, el castell d'Aramprunyà, el castell de Subirats, castell de Gelida, o inclús una ciutat que era la punta de llança vers l'islam, que era, doncs, la ciutat d'Olèrdola. A partir d'aquí, doncs, també tenim aquestes torres, no?, de guaita aïllades, del qual, a part de la Torre de Moja, dintre del nostre context, doncs, en tenim d'altres, com, per exemple, la Torre de Campescol, situada a Castellví de la Marca, la Torre de Viladellops, situada a Olèrdola, la Torre d'Ela, situada a Vilafranca, el que passa és que actualment no tenim restes al respecte, etc, etc. Estem en un moment on comença a aflorar la documentació medieval, una documentació que ens explica com era, com es configurava aquest sistema de fortificacions. El Penedès en aquell moment, abans de la conquesta cristiana, estava poblat, però és a partir d'aquest moment, doncs, d'aquesta conquesta cristiana i sobretot cap a finals del segle X, principis de l'XI, on trobem un creixement demogràfic en aquestes contrades. Parlar de la Torre de Moja també és parlar del seu context geogràfic, que està molt ben marcat i és molt singular, ja que es situa just al centre del nucli medieval de Moja, a la plaça que coneixen com a plaça Tedeum, i enfrontada, més o menys, no encarada, doncs, a les dues esglésies que tenim al nucli, que són l'església de Sant Jaume, datada del segle XIX, i l'església, doncs, de Sant Esteve a Sant Cugat, que dataria del segle XI. Llavors, estem situats en una elevació singular, que és l'elevació de Moja, que en certa manera domina l'àrea central de la depressió penedesenca, tot el que coneixem com aquests vials que tenim a l'àrea central, doncs tota la P7, la Nacional 340, les vies del ferrocarril, etc, etc. Doncs aquesta elevació, vulguis o no, que es situa a 233 metres sobre el nivell del mar, ja es va utilitzar d'antic, en època medieval, al segle X, doncs per bàsicament controlar aquest pas central de la depressió penedesenca, que en aquell moment doncs, hi havia una de les vies més concurrents del món medieval. En aquest cas, la via doncs, tenia diversos noms, es podia conèixer, i en documentació la coneixem, com a via Morisca, o via Francisca, o via Calciata, del qual era l'evolució històrica de l'antiga via Augusta romana, no? Un vial romà que es va anar degradant i va ser utilitzat en època medieval. Doncs la finalitat principal de la Torre de Moja i la seva situació geoestratègica té molt a veure amb el control d'aquest vial que passava segurament aproximadament a 1,5 km, una cosa així del nostre monument, no? Per comentar una mica la importància de l'element patrimonial i afegint una mica d'al·licient personal també, hem de comentar que la Torre de Moja es tracta d'un element patrimonial que ens ha arribat molt ben conservat. Una torre aïllada de guaita que generalment ens han arribat moltes doncs, amb problemes estructurals, amb parts enrunades, amb un desgast històric molt important, i en canvi la Torre de Moja ens ha arribat força ben conservada i també ens ha arribat com un edifici molt monumental, ja que es tracta d'una de les torres de guaita doncs, aïllades, no torres mestres de castell, sinó de torres aïllades més monumental de la regió, perquè presenta unes dimensions tècnicament importants, amb uns murs, amb uns paraments, que pràcticament arriben als 2 metres d'espessor, i una fonamentació a base de roca, o sigui, fonamentant directament a la roca, i una gran massa de morter de calç medieval ajuntat, conglomerat amb una sèrie de blocs calcaris, del qual aquesta gran base assoleix els 3,5 metres d'alçada. Vull dir que estem parlant d'una fonamentació molt potent respecte a altres torres de guaita tallades de la zona. Sí que hem de dir que les torres mestres dels castells de vegades sí que tenen una potència més elevada, però sí que en torres de guaita doncs, estem en un element molt important. En època medieval, tot i que coneixem diversos conflictes, com per exemple la ràtzia del Manzó, situada l'any 985, no sabem si aquests conflictes afecten directe a la torre i com l'afecten. De fet, l'alçat que tenim actual de la torre, pràcticament complet, és l'original del segle X, i això ens indica que ha resistit molt bé el pas de la història, no? Sí que és veritat, però, que al segle XIII i XIV sembla que la torre s'escapça. Sembla que la part superior, que segurament li falta un pis més d'alçada, doncs es rebaixa i es fa una gran refacció a la part superior de l'edifici. De totes maneres, l'edifici, és això que us diem, es mantindrà pràcticament estable i ben conservat fins que ens situem ja al segle XXI. Al segle XXI, clar, l'estat precari de la torre, l'estat d'abandonament, va fer doncs, que l'Ajuntament d'Olèrdola iniciés aquesta restauració que es va dur a terme en 3 fases. Clar, aquesta restauració va començar l'any 2007 i pràcticament pocs mesos després d'haver començat es van adonar que els problemes d'estabilitat de la torre eren més greus del que s'havia doncs, plantejat inicialment. Es va veure clarament que hi havia una sèrie d'esquerdes verticals que també afectaven la roca inferior, doncs, on fonamenta l'edifici, i sí que vam veure que l'edifici podia haver perillat en unes quantes dècades, no? A partir d'aquí es va reformular tot el projecte i es va fer una sèrie de solucions que ara mateix doncs, han doncs, apuntalat doncs, tota aquesta fonamentació de l'edifici que esperem que duri moltes més dècades. Pels que som del propi nucli, doncs, es tracta d'un element molt singular i molt personal. En el meu cas, doncs, sent petit, doncs, sempre l'havíem vist, sempre l'havíem magnificat. El que passa és que, clar, estava en un estat de conservació força greu. A partir d'aquí, quan es va fer la restauració, quan es va començar a fer aquesta rehabilitació de l'edifici, doncs, un cop acabada, clar, a partir del 2022, fa un poquet, doncs, aquesta il·lusió de poder accedir per primera vegada a l'edifici, no?, i poder contemplar la seva història i la seva arquitectura, sobretot en l'interior i també en l'exterior restaurat, doncs va ser un gran al·licient per tots els mogencs i les mogenques, no? Recomanem molt la seva visita guiada que fa l'Ajuntament, que realitza l'Ajuntament d'Olèrdola i del qual a partir del seu web doncs, podeu buscar tota la informació al respecte. Es tracta d'una visita que, a part de doncs, analitzar els seus orígens, la seva funcionalitat inicial, a part de veure el context històric, doncs, també es repassa molt la seva vessant arquitectònica, també arqueològica, també documental. Es van fent una sèrie d'explicacions en tots els pisos interiors que hi ha a l'edifici. Finalment es puja a la terrassa superior, del qual es pot gaudir d'aquestes vistes espectaculars de la plana penedesenca i del qual també es pot analitzar com devia ser doncs, la xarxa de fortificacions i tota la situació dels pobles del Penedès medieval en el segle X i segle XI.
Hola, em dic Anna Nieto i sóc tècnica responsable de promoció i comunicació del Consorci de Promoció Turística del Penedès. La nostra tasca dins del Consorci és donar a conèixer el Penedès com a destinació turística a través dels seus atractius patrimonials, naturals, les activitats, les propostes i la ruta del vi del Penedès doncs d'una forma el més atractiva possible pels visitants. El lloc d'interès que ens ocupa avui és a Olèrdola, en concret a Moja. És la Torre de Moja i és un petit vestigi que data del segle X i que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I al final doncs, és una petita torre, un petit punt de defensa del castell d'Olèrdola. I doncs, com us podeu imaginar, des del segle X doncs, ha viscut moltíssimes històries al nostre territori i en pot explicar moltes. No? Al final, val la pena fer aquestes visites guiades que es tenen, que es fan un cop al mes, per tots aquells que els agrada una mica conèixer en profunditat com ha evolucionat el Penedès a través de la història, què hi ha passat, què ens expliquen aquests vestigis del que érem i del que som ara. I al final complementen molt bé amb tota la proposta cultural enoturística i de natura que hi ha al voltant. Per exemple, si un està allotjat en una casa rural, per exemple, al Penedès, propera a Olèrdola, o potser no tan propera, t'hi pots acostar en cotxe, t'hi pots acostar en bici fins al municipi, doncs et pots acostar fins allà i fer una visita a la Torre de Moja. Després, per exemple, reservar una visita en un dels emblemes d'Olèrdola, que és el conjunt monumental. Més per saber de la història i de totes les cultures que han passat pel Penedès. A més, és seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya, fora de Barcelona. I des d'allà, des del castell d'Olèrdola, doncs, es poden fer diverses coses. Hi ha rutes a peu pel parc comarcal d'Olèrdola, perquè li agradi el senderisme. N'hi ha de més dificultat, n'hi ha de molt familiars. I des del mateix castell d'Olèrdola es pot fer també, en família, un joc virtual, que és a la recerca dels bitis. Tenim diferents bitis a diferents municipis del Penedès que et conviden a través d'un joc interactiu pel mòbil a grans i petits a conèixer, doncs, en concret el lloc d'interès que tenim a davant, en aquest cas el castell d'Olèrdola, no? Per tant, tenim història, tenim coses lúdiques per fer amb nens, tenim natura. I, per descomptat, si voleu acabar el dia o el cap de setmana visitant un celler i gaudint de la millor restauració, doncs a la Ruta del Vi del Penedès hi teniu per seleccionar i fer la ruta vostra, personalitzada, reservant, doncs, una visita a un celler, un tast i un bon dinar, per exemple, no?
Hola, sóc l'Aitor Aguirre Bengoa i Villarroya i avui, al Territori Penedès, hem parlat de la Torre de Moja, a Olèrdola. Ja teniu disponible poques per escoltar, no us el perdeu!
Marxem de cap de setmana, igual que vosaltres. Gràcies per escoltar-nos al llarg de tota la setmana. Esperem comptar amb vosaltres tota aquesta temporada, que just hem estrenat fa 15 dies mal comptats. Gaudiu del cap de setmana. Recordeu que dilluns estrenem Tardor i ens retrobem aquí a les 9 i 6. Sembla que amb un temps plenament tardoral i amb pluja. Adéu-siau.